A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca aquest programa que dedica un cop a la setmana una estoneta, un quart d'hora aproximadament, a parlar-vos de literatura infantil i juvenil, o infantil o juvenil. En el cas del dia d'avui parlarem d'un llibre que no sabria qualificar jo personalment si el situem en infantil o en juvenil. Li haurem de demanar al seu propi autor. El llibre es titula Animals que cauen del cel i l'autor és en Víctor Borràs. Víctor, benvingut.
Hola, què tal?
No sé si ara et posem en un compromís preguntant-te aquesta història teva, Animals que cauen del cel, és un llibre infantil o és un llibre juvenil?
És un llibre per ser llegit a partir de 10 anys, crec jo, o 9 o 10 anys, i des d'aquí a qualsevol edat. O sigui, jo crec que les històries s'expliquen, o jo intento que les històries m'interpel·lin també a mi mateix, i per tant crec que té una edat de partida, que és l'edat de la protagonista, que comença tenint 9 anys i en fa 10 al llarg de la història. Crec que és una història que interpel·la els infants, però també interpel·la als adults, als joves, a gent de qualsevol edat. És el que a mi m'agrada pensar i és com jo l'he escrita.
És un llibre poètic, podríem dir-ho així d'alguna manera, i també poètiques són les il·lustracions que l'acompanyen, de la Carolina Godina. Ara et demanarem, Víctor, per les il·lustracions, però en primer lloc sí que anem una mica per l'argument, no? Tu ens deies, la protagonista és l'Aina, aquesta nena que té 9 anys, i que doncs acostuma a estar al carrer o mirant la gent que hi ha al carrer com passa, no?
Sí.
Però de cop i volta un dia li passa una circumstància molt especial, no?
Sí, un dia li passa que li cau al davant, ella seu amb un graonet i li cau al davant, a terra, una figureta feta de papiroflèxia. I és una figura d'una persona, diguéssim, o d'una dona, però el dia següent n'hi cau d'un animal, a l'altre d'un altre animal, i li van caient figures d'animals fets de papiroflèxia, i ella inicia aquesta recerca o aquest diàleg amb aquestes figures i amb les persones que li fan arribar.
En aquest cas, ella ho guarda com un tresor, amb una capsa de sabates, guarda totes aquestes figures que va rebent com un tresor. Tampoc no volem desvetllar tots els misteris, bé, no és que sigui un llibre de misteris, però clar, té la seva gràcia és al final no desvetllar al final, no? Però sí que hem de dir que justament a través d'aquestes figures de papiroflexia es forja una amistat, una gran amistat, amb una persona que potser, si no hagués estat aquesta circumstància que anessin plovent aquestes figures de papiroflèxia, no hagués existit mai, no?
Sí, jo crec, sempre dic que aquesta història parla dels vincles que forja la creativitat, no? El fet mateix de crear, d'imaginar, de ser sensible, doncs fa que connectis amb persones que potser no hauries connectat en una quotidianitat més habitual, no? I crec que parla una mica d'això, com a través d'aquesta sensibilitat, d'aquesta observació, d'aquesta creació, es forja un vincle entre dues persones que pràcticament no parlen, no? I això és com bonic, és especial, és curiós, és poètic, com has dit abans, però a la vegada és versemblant, perquè també alguna gent diu, he llegit algun comentari que diu, és molt, molt realista, no? La història, o sigui, en certa manera té un realisme molt intens, però a la vegada té molta poesia, i a mi m'agrada aquest fet de poder buscar en les petites coses, en els petits detalls, en allò que és quotidià, poder-hi buscar aquesta transcendència, aquest element simbòlic i poètic.
Sí, efectivament, és una història que no ens porta ciència-ficció ni misteris, que jo deia abans el tema del misteri. El misteri és senzillament perquè no volem desvetllar el final de la història, no?
Clar.
Però no és que sigui un llibre de misteris ni de ciència-ficció, tot el contrari. Com tu dius, és una cosa quotidiana que podia haver passat o pot passar en un futur. Però, en tot cas, el que sí que hi ha és que aquesta nena doncs agafa interès no només per les peces de papiroflèxia, sinó per saber qui és l'autora d'aquestes peces, no? I al final acaba, diguéssim, trobant el fil,
Sí, al llarg de la lectura, com bé dius, que no, no es desvetlla per clar, perquè o sigui, la lectura es faci més interessant, tu vas acompanyant, no, aquest moment de l'infant en aquesta recerca, i és el que li dona atenció a la història i fa que vulguis saber més, no? I sí, vas acompanyant-la i ella va fent-se preguntes, no, a partir d'allò que rep, perquè òbviament és un element fantàstic dintre de la quotidianitat, però és un element que és quelcom inesperat, no? I aquest fet inesperat fa que ella es faci preguntes, i és el que ens condueix a acompanyar la protagonista, que sí que acaba establint aquest vincle, aquesta amistat, com has dit abans, amb algú que mai hagués pensat que podria conèixer o que podria arribar a ser tan important per a ella.
Uh-huh. I sense desvetllar, insistim al final de la història, sí que hem de dir que té una història també... té un final realista, també. Perquè, doncs, és així, no?
Sí, té un final que passa en la vida, que és inevitable i que és com... forma part del record, també, no? A mi m'agrada... jo, quan ara aquests dies em parlo de la història i de l'escriptura i de tot plegat, i del fet com has començat al principi de ser una obra per infants o per joves, a mi m'agrada pensar que quan s'escriu per infants, des d'algú que és adult com jo, doncs actives el record, no? I a mi m'agrada imaginar que per l'Aina, aquesta noia, aquesta nena de 9-10 anys, aquesta història que està recollida en aquell llibre és un record que ella guardarà tota la vida. I crec que el fet mateix de la lectura també genera un record, no? Haver llegit una història que, d'alguna manera, tu recordes, i aquest fet quotidià dius, ai, mira, això és com aquella història que va passar o que jo vaig llegir, i per l'Aina seria com allò que em va passar quan jo tenia 9 anys i que ella explicaria molt, no? M'agrada imaginar que aquesta persona, quan ja és gran, explica aquesta cosa extraordinària que li va passar i que la va marcar, no?, en certa manera, i que havia sigut un aprenentatge per la vida, no?, un aprenentatge vital, que crec que la infantesa també n'és plena, i que són històries que conservem com tresors, també.
Mm-hmm. I, a més, també els grans que podem llegir el llibre, com tu deies, a partir dels 10 en endavant, tothom pot llegir aquest llibre, i en podem treure també una lliçó important, perquè quan ens fem grans, la feina, la família, els compromisos, porta tota una voràgine que ens fa oblidar que a vegades aturar-se un moment, fixar-se en coses que podíem considerar banals, és important. És a dir, els petits detalls, les petites coses, l'estona per mirar-se-les i per contemplar-les, és important per la nostra vida.
Doncs sí. Jo crec que quan fas literatura o quan escrius, quan crees, és a través d'aquestes petites coses que trobes l'especialitat i allà on esdevenen símbols, no? A mi m'agrada molt trobar la simbologia en la quotidianitat i donar-li aquesta transcendència que pot ser de caire poètic o de caire dramàtic, també. I sí, aquesta feina d'aturar-se... També l'Aina comença que s'està avorrint, no? S'està avorrint, no surt la paraula avorrida, però està asseguda esperant a un lloc, i crec que el fet d'avorrir-se o saber-se avorrir és quelcom que no posem prou en valor, no? Avui en dia sempre necessitem un estímul, sempre volem estar ocupats, sempre volem estar informant-nos, sempre necessitem estar en contacte amb alguna cosa, i ens aturem poques vegades simplement a no fer res, a mirar, a esperar, a deixar passar, no? I crec que en aquests moments és quan també altres mecanismes de contacte amb nosaltres mateixos, però també amb l'entorn, esdevenen. I és el que li passa també a aquest infant, no? I és quelcom que cal reivindicar, igual com cal reivindicar la infantesa des d'un lloc com de part de la vida que no, que també, en certa manera, doncs està en crisi. Crec que és un llibre que també reivindica això des de la mirada adulta, que és la de l'autor que l'ha feta, però que, evidentment, també posa l'accent en la mirada de l'infant.
I després de tot el que ens has explicat ara mateix, Víctor, parlem de les il·lustracions, perquè crec que les il·lustracions, clar, per ràdio no es poden veure, la gent haurà d'agafar el llibre i mirar-se-les, però s'adiuen completament aquestes últimes frases que ens acabes de pronunciar, no?
Doncs sí, la veritat és que estic supercontent de les il·lustracions. Jo vaig escriure un llibre que era un text en Word i que vaig presentar el Premi Folk i Torres, va tenir la sort de guanyar, i a partir d'aquí es va iniciar un procés d'edició. i l'editorial, la Laia Cerc i la Marina Llompart van fer una feina d'edició boníssima, i també de direcció d'art de la Laia, i aquesta feina de posar en contacte la història amb la Carolina, que ha sigut, que jo no coneixia, però que a través del llibre hem tingut aquest contacte, doncs ha sigut una meravella, perquè realment jo crec que difícilment haguéssim pogut trobar una persona que il·lustrés també el llibre i que agafés aquest esperit i ho fes amb aquesta qualitat, amb aquesta sensibilitat i amb aquest amor que es transmet en aquesta edició, no?
Uh-huh. Carolina Godina, l'autora de les il·lustracions, i la publica l'editorial La Galera, lògicament, mm-hmm. perquè, com tu dius, i això no ho havíem comentat, i ens ho has explicat tu ara, vas rebre el Premi Folquí Torres 2026. És un dels premis més prestigiosos mm-hmm. del país i em sembla que és la teva segona novel·la, em penso.
Sí, jo he escrit molt teatre perquè vinc del món del teatre i he fet escriptura teatral durant molt de temps, però a nivell de narrativa no n'havia publicat. Vaig publicar una novel·la l'any 2023 i aquesta és la meva segona, en aquest cas adreçada a un públic infantil o a partir de 10 anys. Per tant, públic és per infants, a partir d'infants, diguéssim. I sí, vaig tenir aquesta sort de rebre aquest reconeixement que té molta història i que, a més, impulsat per una editorial com La Galera, amb la qual estic molt feliç de tot el que ha suposat de descobriment de les persones que hi ha darrere i de la cura amb el material i amb l'edició que hi ha per part de tothom.
En el teu cas, quan escrius teatre, és teatre per adults, per entendre'ns, teatre... Per tant, aquí, com que ens dediquem a la literatura infantil i juvenil, en parlem poc de teatre, també parlem poc de poesia, però en parlem poc. De tant en tant ho hem fet. Però, clar, ens referim a teatre per a escoles, no? A teatre, especialment teatre escolar. Creus que tenim un dèficit en aquest sentit? Antigament sí que n'hi havia hagut d'autors que feien teatre escolar, però avui en dia crec que en coneixem un i l'entrevistem de tant en tant en el programa,
Quan dius teatre escolar, et refereix a teatre fet per infants a les escoles?
Pensat o... com una matèria que es pugui treballar a l'escola perquè facin teatre als alumnes.
Sí, jo no només he escrit per adults, també he escrit per infants. A la companyia Teatre Nu hem fet espectacles per infants. Treballem bastant al teatre amb els infants que venen també a veure teatre a la Casa del Teatre Nu, que és un teatre que tenim a Sant Martí de Tous i que, amb el qual fem treball amb les escoles. I crec que sí que és un... Sempre és una mancança, no?, el treball teatral o, pròpiament, la literatura dramàtica posada en contacte amb les escoles. Potser també a nivell de publicació es publica poc i és una tasca que sí, que tant de bo se'n publiqués més, hi hagués més espai per als autors, més es treballés... Més, és veritat que hi havia col·leccions, no?, antigament d'aquestes que tibàvem i que encara avui en dia estiven, no?, amb molta edició de teatre pensat per a infants. També és veritat que abans potser les companyies per a infants potser eren més grans i recorrien a textos que podien posar en escena amb més nombre d'actors, i avui en dia les companyies que jo m'hi considero que també hem fet produccions per infants, moltes vegades tenim un límit, una limitació de 2-3 actors, com a molt, 3, moltes vegades en escena. Per tant, el teatre sí, té les seves mancances, les seves coses, però tot i així crec que es fa un molt bon teatre per infants al nostre país, sobretot a nivell de produccions professionals que s'adrecen als infants, com podria ser l'edició també de llibres que s'adrecen als infants. I el treball escolar i el treball d'edició, doncs segurament sí que és una mancança que... Espero que s'hi vagi posant remei, que amb la presència editorial també i l'escriptura també d'obres per infants.
Uh-huh. Animals que cauen del cel és aquesta història teva, aquesta segona novel·la de Víctor Borràs. N'hi haurà una de tercera? Pregunta obligada, eh? N'hi haurà una de tercera? Estàs pensant ja en alguna història?
La veritat és que m'agradaria molt i jo tinc bastantes històries començades, tinc contes escrits, tinc inicis. De fet, Animals que cauen del cel va ser una història que tenia començada feia temps, no?, i que m'havia aturat en els primers passos de la història quan li cauen aquests animals o li cauen aquestes figures i pensava qui pot haver sigut, no? O sigui, no era una història que tingués tancada i tenia aquesta imatge d'un infant que li caien figures de paper, però clar, havia de continuar la història I durant temps ja vaig tenir el cap pensant, i tinc sempre bastantes o unes quantes històries o germans d'històries o inicis o finals que es van treballant, i a mesura que va passant el temps, doncs m'escric, i sí, com que estic gaudint també molt de la narrativa, intentaré que anar-la, o de fet la vaig treballant, ara també el premi és un estímul que fa que t'hi vagis posant i vagis trobant temps per escriure també narrativa, i espero que sí, que pugui haver-hi una altra història narrativa publicada que em permeti estar en contacte amb aquest món de l'edició, de la lectura, o de poder servir un llibre que té un altre tipus de contacte amb la persona que ho llegeix, diferent de la persona que va al teatre. Per tant, aquest vincle amb la creació que continuï, perquè m'estimula molt, perquè m'agrada molt i perquè ho gaudeixo.
Doncs aquí queda dit, eh? Tens feina per fer en endavant. Sí. Víctor Borràs, gràcies per acompanyar-nos en l'espai de Llegir per Sentir a la sintonia de Ràdio Franca.
Doncs a vosaltres, i gràcies per donar espai a la literatura infantil i juvenil, i molt agraït.
Adéu-siau.
Adéu-siau.